Són 8:15.
L'Infovespre.
Són 8:15 i comencem l'Infovespre d'avui, dimarts, dia 5 de setembre, amb un repàs als titulars. Els ciutadans de Calella han presentat 21 propostes pels pressupostos participatius de 2017. Les propostes es basen en àmbits tan diversos com medi ambient, urbanisme, esports o turisme i tenen una visió global i de ciutat. Cada una de les propostes pot disposar de 180.000 euros. I ja està tot a punt per al nou curs escolar. Uns 3.750 alumnes comencen el curs el proper dimarts 12 de setembre a Calella. Aquesta xifra és lleugerament inferior a la del curs passat quan es van matricular 3.905 alumnes des dels estudis d'infantil, primària, secundària, batxillerat i dels diferents cicles de formació de grau mitjà i superior. I també en educació ja està confirmada la programació del primer trimestre del curs 2017-2018 de l'Aula d'Extensió Universitària de Calella. El llistat definitiu de les conferències compta amb temes d'actualitat com són la gestió de la por i la seva utilització pels terroristes i per l'Estat o continguts de caire històric com la Primera Guerra Mundial o la Revolució Russa. Avui en parlarem amb la Sílvia López. I coincidint amb la posada en marxa aquest dilluns de l'Agència Tributària de Catalunya, aquesta setmana han tancat portes les dues oficines liquidadores que hi havia a la comarca, la de Pineda i la d'Arenys de Mar. Eren les oficines més properes pels calellencs a l'hora de liquidar els impostos de la Generalitat, com la de transmissions i actes jurídics documentats o l'impost de successions i donacions. Els treballadors d'aquestes dues oficines s'han integrat a la delegació del Maresme de l'Agència Tributària de Catalunya a Mataró. I el passat divendres 1 de setembre van marxar els últims infants saharauis del projecte Vacances en Pau 2017, les colònies per a nens saharauis refugiats. El balanç que en fan els responsables de l'associació solidària Malgrat amb el Sàhara és molt positiu. Recorden que més de 200.000 infants i famílies saharauis continuen en camps de refugiats des de fa 42 anys al desert del Sàhara, a Argèlia, des que la invasió i la guerra amb el Marroc els va obligar a marxar de casa seva. I prova pilot de neteja del fons marí a Santa Susanna i a Malgrat de Mar. Demà dimecres i també dijous es durà a terme una neteja del fons marí en les dues platges, una de Santa Susanna i l'altra a Malgrat. Un equip de submarinistes recolliran els residus que es trobin fins a 200 metres mar endins. Aquestes accions formen part d'una prova pilot promoguda pel Consorci de Turisme del Maresme i el Consell Comarcal amb el suport de la Diputació de Barcelona. En funció dels resultats, es podria estendre a tot el litoral maresmenc. Avui avançarà tota la informació el projecte al president del Consorci del Turisme, Joaquim Arnó. I en esports, el calellem King Gambin farà una travessia a l'estret de Gibraltar. Demà dimecres al matí agafarà el vol cap a Gibraltar per estar a punt per al dia 7 de setembre i començar la travessia, que durarà fins al dia 12. La travessia és entre 18 i 20 quilòmetres. Aquests són els titulars que repassarem en els propers 30 minuts. Els ciutadans de Calella han presentat 21 propostes pels pressupostos participatius de 2017. Les propostes es basen en àmbits tan diversos com medi ambient, urbanisme, esports o turisme i tenen una visió global i de ciutat. Cada una de les propostes hauran de tenir un import mínim de 30.000 euros i un màxim de 180.000. Ho ha explicat el regidor de participació, Marc Buch.
N'hi ha que són de restauració i renovacions de plaça, una que és per la reposició d'un element escultural, l'altra que és per eliminar barreres arquitectòniques, remodelacions de carrers, propostes de reorganització del passeig marítim, hi ha propostes també d'àmbit molt de ciutat, d'implantació de diferents elements de gimnàs a l'aire lliure. Hi ha propostes també de senyalització, propostes de fer més actuacions al Parc del Mar, vull dir que és bastant divers el que s'ha arribat a plantejar en aquests pressupostos participatius.
Durant el mes de setembre, una comissió tècnica i política s'encarregarà d'avaluar les 21 propostes i determinar la seva viabilitat. Les que passin aquest tràmit es deliberaran al Consell Municipal de Convivència i Ciutadania i Participació, format per totes les entitats i gremis de Calella, persones designades per l'alcaldia i un representant de cada partit polític i diversos regidors del govern. Encara no hi ha data perquè els calellencs puguin votar entre les 5 propostes que triï el Consell.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
Uns 3.750 alumnes comencen el curs el proper dimarts, dia 12 de setembre, a Calella. Aquesta xifra és lleugerament inferior a la del curs passat, quan es van matricular 3.905 alumnes des dels estudis infantil, primària, secundària, batxillerat i els diferents cicles de formació de grau mitjà i superior. L'escola La Minerva tindrà 430 alumnes, 130 d'infantil i 300 de primària. En el cas de l'escola Doctor Carles Taricru, hi haurà 355 estudiants, un centenar d'infantil i la resta de primària. Pel que fa a l'Institut Bisbe Sivilla, pel curs 2017-2018 s'han matriculat uns 700 alumnes. Pel que fa als centres concertats, l'Escola Freta tindrà a les seves aules uns 1.250 alumnes. Recordem que aquest centre educatiu ofereix els estudis des d'infantil fins a batxillerat i diferents cicles formatius. En el cas de l'Escola Pia, hi haurà un miler d'alumnes repartits a les instal·lacions del carrer Jovara i Sant Pere. Per últim, les escoles Bressol tindran uns 180 nens i nenes aquest proper curs. I en relació amb l'educació, aquest matí l'Infomisdia ha parlat amb la nova directora de l'Escola Pia de Calella, Marisa Romero. Ella fins ara ha estat la subdirectora formant equip amb José Martín. També ha estat directora pedagògica del centre educatiu. Fa 9 anys que ocupa la posició de subdirectora de l'educació infantil i primària i assegura que secundària és una etapa nova i un gran repte que afrontarà d'aquesta manera.
Doncs mira, amb el respecte i amb molta il·lusió, amb molta il·lusió. Jo sóc de Calella de sempre i, per tant, tenir la possibilitat de poder, no sé, acompanyar, no?, el procés dels futurs ciutadans d'aquesta ciutat, doncs la veritat és que m'il·lusiona molt poder contribuir a dibuixar una mica, no?, com pot ser la nostra ciutat d'aquí uns anys. És un tema que il·lusiona, de poder ajudar a formar ciutadans que siguin responsables.
Un dels detalls que la nova directora ha volgut destacar de l'Escola Pia és la consolidació de la implementació del projecte SUMEM, ensenyament cooperatiu i adaptat a la realitat, que vol ajudar al tracte amb persones. Després d'aquests cursos amb proves, s'iniciarà a tots els cursos des de P4 fins al segon curs de l'ESO. Ens explica de què es tracta.
El projecte SUMEM és un projecte d'innovació que el que pretén és que es treballi de forma interdisciplinar durant una part significativa de l'horari escolar amb grups cooperatius. Grups cooperatius que són ben diferents que el treball de grup. El grup cooperatiu el que pretén és que es creïn petites comunitats d'aprenentatge dins de les aules on els companys s'ajudin i aprenguin també els uns dels altres. Aquí el que hi ha hagut és tota una formació i una preparació per poder anar valorant com es va desplegant tot el procés. La Universitat de Vic ens està assessorant amb tot aquest tema i a més s'està fent tota una recollida de dades per veure realment l'impacte, no? I el nivell, la millora en l'aprenentatge de tot el procés d'innovació.
Un altre pilar de l'Escola Pia és el de l'educació emocional, que Romero considera vital en una escola, que els nens i nenes s'expressin.
Educació emocional que es desenvolupa també en tota l'escola, en diferents moments dins de l'horari escolar. Els alumnes tenen un espai on poder expressar els seus sentiments, el com es troben, el com se senten, tota una part que nosaltres potser, no, els que tenim una edat, no se tenia gens en compte abans de les escoles, i a l'Escola Pia està impregnada d'educació emocional en tots els àmbits, només ha de venir a veure-ho.
Ja està confirmada la programació del primer trimestre, és a dir, dels mesos d'octubre, novembre i desembre, del curs 2017-2018 de l'Aula d'Extensió Universitària de Calella. El llistat definitiu de les conferències compta amb temes d'actualitat com són la gestió de la por i la seva utilització pels terroristes i per l'Estat, o continguts de caire històric com són la Primera Guerra Mundial o la Revolució Russa. Recordem que les aules d'extensió universitària són entitats socioculturals sense afany de lucre que van iniciar la seva activitat a Catalunya a principis dels anys 80, amb la finalitat d'oferir una formació continuada i de nivell universitari a les persones amb inquietuds culturals i amb el desig de mantenir-se intel·lectualment actives al llarg de la seva vida. No es cursen estudis reglats amb una duració determinada, sinó que es donen conferències de tota classe de matèries, de forma que els alumnes poden seguir assistint a l'aula perquè el programa de cada any és diferent. Aquest fet permet que la persona valori no tan sols els coneixements que adquireix, sinó també l'oportunitat de relacionar-se amb persones d'inquietuds culturals semblants. En el cas de l'aula d'extensió universitària de Calella, està vinculada a la Universitat Pompeu Fabra, que és l'organisme que vetlla i fa el seguiment de la programació per tal de garantir una qualitat i un rigor de nivell universitari. L'aula és oberta a totes les persones adultes sense límit d'edat i per participar-hi no cal tenir cap titulació prèvia ni superar cap prova d'accés o avaluació. Per això avui parlem amb la Sílvia López de l'Aula d'Extensió Universitària de Calella. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Que ens podries fer un repàs de les conferències que ja estan programades per aquest proper trimestre?
Doncs sí, mireu, comencem el dia 4 d'octubre. Comencem amb el doctor Josep Maria Perceval, que és un periodista, bueno, un doctor en comunicació, i fixeu-vos el títol, la gestió de la por i la seva utilització pels terroristes i per l'Estat. Malauradament un tema de moltíssima actualitat. Mm-hmm. Parlarem també de... Bueno, aquesta vegada hi ha bastanta actualitat, eh? El tema aquest de les obres d'art de la Franja. Parlarem també de quines administracions es poden prescindir. Hi ha una altra conferència que vindrà el Joan Majó, que hi havia estat també un altre cop a la nostra aula, i el títol és Sabem cap a on anem. Parlarem de la grafologia, de les seves aplicacions, també ens agrada fer-ne alguna de tècnica. Una conferència també sobre psicologia, riure per viure. I hi ha dues conferències durant aquest primer trimestre que formen part del monogràfic. Aquest any ja sabeu que de vegades fem monogràfics, n'hem fet sobre el Renaixement, n'hem fet sobre l'Egipte faraònic, i aquest any en fem un que es diu Europa segle XX. Ahí anirem repassant doncs, una mica tots els grans aconteixements i com ens han portat a on estem ara i quin pot ser doncs, la continuïtat.
Mm-hmm. Per exemple, serà la Primera Guerra Mundial i la Revolució Russa, no?
Sí, comencem així. La primera és la Primera Guerra Mundial i el mes serà a finals de mes, eh? Dues cada trimestre. I la segona serà també a finals del mes de novembre amb la Revolució Russa, aprofitant també doncs, aquest centenari.
I quan comencen les matriculacions per apuntar-s'hi?
Les matriculacions seran el dia 26 i el 27 de setembre. Estarem tant al dematí com a la tarda en el casal d'amistat, a baix, a la planta baixa. Tot i així, sempre, vull dir, com que anirem, pengem cartells, fem difusió, enviem correus, doncs, bueno, si algú que va per alguna cosa no se n'assabenta prou, doncs, quan un cop comença l'aula, també sempre ens passa, que se'ns apunta gent.
Quanta gent teniu de mitja per cada conferència aproximadament des de que es porta fent l'aula d'extensió?
Doncs mira, solem ser de matriculats, passem dels 200, 220, i solen assistir a classe unes 180 persones, així d'una manera regular, eh? Uh-huh. Sempre són hi ha un absentisme.
Uh-huh. Són com classes magistrals, podem, sí. Seminaris, no?
Sí, 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 classes magistrals de molts diferents temes, però bueno, si podem doncs intentem que hi hagi algun tema per profunditzar-hi més el que és al llarg de tot el curs.
I recordem, com es pot apuntar la gent?
És només fer-te associar-se, és una quota, es fa un carnet, val 39 euros, que costa, és tot l'any, tens dret a assistir a totes les conferències, després també el fet de ser soci, prioritat en totes les sortides culturals que fem, amb totes les altres activitats i preus especials també.
En teniu alguna de programada ja de sortida?
No sabem si, potser aniríem, estàvem plantejant-nos una de les coses, potser el Museu Dalí, dins d'aquest primer trimestre, però és que hi ha tantes coses per fer que ara ho volem, ho treballarem una mica més això al setembre.
D'acord, doncs moltíssimes gràcies, Sílvia, per explicar-nos avui a l'Infovespre la nova programació de les vostres classes d'extensió universitària. Esperem que s'apunti molta gent i que la gent es vulgui seguir enriquint culturalment a qualsevol edat, no? Perquè no té edat no es necessita cap títol, no?
No cal cap títol, és només ben bé per a la persona que es vol mantenir activa culturalment i, bueno, vol també conèixer altra gent amb els mateixos interessos i, bueno, pues una mica així, oberta a tothom. Si em permets, recordaré la pàgina web, que és molt fàcil, www.aulacalella.cat, per anar seguint totes les activitats que fem i també, lògicament, doncs, pel Facebook.
Doncs moltes gràcies, Sílvia, i que vagi molt bé les properes conferències.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
Prova pilot de neteja del fons marí a Santa Susanna i a Malgrat de Mar. Demà dimecres i també dijous es durà a terme una neteja del fons marí en dues platges, una a la platja de davant de l'hotel Capritzi de Santa Susanna i dijous a la zona de la desembocadura del riu Tordera a Malgrat de Mar. Un equip de submarinistes recolliran els residus que es trobin fins a 200 metres mar endins. Aquestes accions formen part d'una prova pilot promoguda pel Consorci de Turisme del Maresme i el Consell Comarcal amb el suport de la Diputació de Barcelona. En funció dels resultats, es podria estendre a tot el litoral maresmenc. Demà a les 10 del matí, el president del Consorci de Turisme i vicepresident del Consell Comarcal, Joaquim Arnó, presentarà el projecte en una trobada a Santa Susanna. Tot i així, nosaltres en podem parlar-ne avui a l'Infovespre amb ell. Bona tarda, Joaquim.
Hola, bona tarda.
En què consistirà aquesta prova pilot de neteja del fons marí que es farà a Santa Susanna i a Malgrat?
Bé, en principi, el que volem transmetre, doncs, a la nostra ciutadania, però també, sobretot, a cara a l'exterior, és que no només la comarca del Maresme cuida les seves platges, sinó que també cuida, doncs, el seu medi ambient i, en especial, el seu fons marí. Per tant, la pretensió que tenim és que l'any vinent puguem fer, doncs, una neteja en profunditat de tot el nostre litoral. Per fer això, doncs, cal primer experimentar i veure, doncs, què tenim cada quilòmetre lineal de fons marí de les nostres platges, i per això, doncs, fem una prova pilot. Una prova pilot que consistirà en dues platges una mica diferents, una en Riera i l'altra, doncs, en el costat del riu Tordera, per poder delimitar, doncs, com he dit abans, amb un quilòmetre lineal a cadascuna de les platges, veure què extraiem aproximadament en brutícia, en porqueria o en residus de cada tipus i què podem trobar-nos en la resta de platges. A partir d'aquí ens permetrà, doncs, fer una valoració, veure, doncs, que al llarg de tota la costa del Maresme, que és molt llarga, doncs, quin pressupost necessitem per l'any vinent, quins recursos, i podrem pressupostar una acció a més llarg termini. Intentarem fer-lo cada any, però sobretot amb una repercussió important per cuidar, com he dit, el nostre medi ambient.
I quanta gent hi treballarà en aquests dos dies per recollir tot el fons marí?
L'avantatge d'això és que ho fan, doncs, una associació de voluntaris que s'han ofert, i per tant, els costos són molt menors, perquè, doncs, gràcies a això, doncs, hi ha molta gent que hi col·labora i que ho estan fent. No serà la primera vegada, però que de forma oficial des del Consell Comarcal li volem donar, doncs, tutela, i per tant li volem donar reconeixement institucional. En principi seran uns 8 voluntaris que hi participaran, juntament amb els de l'embarcació de salvament i, òbviament, la col·laboració, doncs, de les brigades municipals dels ajuntaments de Malgrat i Santa Susanna, i també, doncs, dels equips de la policia local, doncs, que ens ajudaran a delimitar els espais i a vigilar, doncs, que com a mínim la seguretat es compleixi.
I aquesta iniciativa s'ha implementat a altres costes de Catalunya, com per exemple a Palamós, que van recollir 2.300 quilos de brossa del fons submarí, que sobretot eren pneumàtics i de vaixells i residus d'aquest tipus. Jo em preguntava quins són els factors que s'han de donar perquè s'implementi aquesta prova pilot, més endavant aquesta iniciativa, a tot el litoral maresmenc. Què és el que ha de passar perquè realment això es compleixi simplement de cara al futur?
Voluntat institucional, voluntat política, voluntat social. El que està clar és que hem de ser conscients del que tenim en el nostre fons marí. No es veu, és com el que tenim a sota terra. A vegades, tapant, tirant una mica de sorra, sembla que no existeixi, però realment existeix. Per tant, ens cal voluntat social, ser-ne conscients, voluntat institucional, és a dir, voler-ho fer i institucionalitzar-ho, com estem intentant fer, i per tant posar-hi recursos, i saber i ser conscients tots plegats de que les neteges costen diners i que si no votéssim ens costarien menys. Per tant, el que pretenem és posar de rellevància el que hi ha dintre del fons marí i conscienciar la gent, doncs, que llançar-ho a mar i que s'enfonsi no vol dir que desaparegui, sinó que ja està latent per durant molts anys. Per tant, cal sobretot voluntat de tots plegats, primer de no embrutar i segona de tirar-ho endavant. Per tirar-ho endavant, què ens cal? Doncs cal voluntat. Els resultats d'aquesta prova la presentarem al Consell d'Alcaldes del dia 26 i dependrà dels alcaldes de la nostra comarca, doncs, que tirem endavant pels propers anys, doncs, aquestes iniciatives, o simplement hagi quedat en una anècdota.
Doncs moltíssimes gràcies, Joaquim Arnó, president del Consorci de Turisme i vicepresident del Consell Comarcal, per estar amb nosaltres a l'Infovespre, i esperem que vagi molt bé demà i demà passat la prova pilot d'aquesta neteja, i sobretot conscienciar a tots els ciutadans del Maresme i de tota la costa i la gent que navega que no s'embruti el fons marí perquè netejar-lo costa diners.
Moltes gràcies a vosaltres i a la vostra disposició.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
Coincidint amb la posada en marxa aquest dilluns de l'Agència Tributària de Catalunya, aquesta setmana han tancat portes les dues oficines liquidadores que hi havia a la comarca, la de Pineda de Mar i la d'Arenys de Mar. Eren les oficines més properes pels calellencs a l'hora de liquidar els impostos de la Generalitat, com el de transmissions i actes jurídics documentats o l'impost de successions i donacions. Els treballadors d'aquestes dues oficines s'han integrat a la delegació del Maresme de l'Agència Tributària de Catalunya, Mataró. L'Agència Tributària de Catalunya recaptarà els tributs i impostos cedits i ho farà sense intermediaris, segons fonts del govern català. La Hisenda Catalana comença a fer funcions que fins ara realitzava l'administració central o empreses subcontractades. A més de recaptar i gestionar els impostos propis i cedits, també farà la recaptació executiva d'alguns ajuntaments i empreses públiques. Tot i així, encara no recaptarà impostos com l'IVA o l'IRPF, tot i que el govern assegura que es podrà fer en un futur. El PSC de Malgrat de Mar ha presentat al·legacions a la modificació pressupostària que es va aprovar al ple d'agost. Aquesta modificació, que es va aprovar amb els vots a favor de l'equip de govern, ascendeix en 334.500 euros. El PSC, que juntament amb el PP va votar en contra, ha presentat al·legacions a la modificació i demana que es conservi el 1.050.000 euros per a les obres dels carrers Llibertat i Sant Elm, que no es redueixi la partida per les millores urbanes i s'utilitzi per a desenvolupar el pressupost participatiu, que es mantinguin els diners previstos per al centre obert i que es conservin els diners de la subvenció de l'IBI per a persones amb escassa capacitat econòmica. I la Policia Nacional ha detingut un presumpte narcotraficant de nacionalitat italiana a Lloret de Mar. L'home comptava amb una ordre de detenció internacional per pertànyer a un clan que traficava amb cocaïna a gran escala de Colòmbia a Europa. El detingut se'l relaciona directament amb la preparació, ocultació i trasllat amb valers de dos cargaments d'un total de 1.714 quilograms de cocaïna amb destinació a Espanya, que van ser interceptats durant el mes d'agost del 2014. Un tribunal dels Estats Units va dictar un ordre de detenció contra aquest home. Fa poc es va determinar que vivia a la Costa Brava i finalment la Policia Nacional el va localitzar a Lloret de Mar, on el va detenir el 22 d'agost. Ara ha estat posat a disposició de l'Audiència Nacional, que haurà de resoldre la seva extradició als Estats Units.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
El passat divendres 1 de setembre van marxar els últims infants saharauis del projecte Vacances en Pau 2017, les colònies per a nens saharauis refugiats.
Ells han marxat molt contents, van marxar, un grup va marxar dimarts i l'altre grup va marxar divendres i han marxat, han estat aquí molt bé, però han marxat molt contents perquè tornaven amb les seves famílies i amb els seus amics i amb el seu món.
Més de 200.000 infants i famílies saharauis continuen en camps de refugiats des de fa 42 anys al desert del Sàhara a Argèlia, des que la invasió i la guerra amb el Marroc els va obligar a marxar de casa seva. Les dones saharauis han construït escoles i centres d'assistència mèdica per ajudar els seus fills, ja que l'ajuda humanitària amb la que sobreviuen ha anat minvant al llarg dels anys. Des de l'associació solidària Malgrat amb el Sàhara, agraeixen l'esforç de les famílies acollidores i l'ajuda de les persones i institucions que fan possibles el projecte. I en esports, el calellenc Quim Gambin farà una travessia a l'estret de Gibraltar. Demà dimecres al matí agafarà el vol cap a Gibraltar per estar a punt pel dia 7 per començar la seva travessia, que durarà fins al dia 12. La travessia és entre 18 i 20 quilòmetres. Quim Gambin explica els permisos que ha hagut de demanar i les proves que ha hagut de passar per poder fer aquesta travessia.
Primer és que l'organització vegi clar que estàs capacitat per fer el creuament. Ells sempre diuen que necessita que s'hi vagi amb currículum. Per tant, has de passar com unes de proves, no, però has de passar una sèrie de filtres que te deixin accedir a fer una travessia complicada com aquesta. Després, bueno, el típic, un certificat mèdic, proves d'esforç i ja està.
Quim Gambin ha explicat a Ràdio Calella Televisió les normes i restriccions que tindrà durant la travessia.
Per exemple, no pots tocar la barca quan hi ha els avituallaments, ells són els que marquen el ritme de natació, ells són els que te diuen si pots continuar o no pots continuar, si estàs preparat o no. Llavors, bueno, és un creuament, ja t'he dit, és un creuament oficial de l'estret de Gibraltar.
Gambin ja porta mesos preparant-se i intenta nedar entre 4 i 3 quilòmetres diaris, entrenar a la piscina del Club Natació Calella. I ara la previsió del temps. Demà tindrem una jornada de nuvolositat abundant des de primeres hores, formada per núvols més prims a primeres hores al matí i més gruixuts entre el migdia i la tarda. Entre mig matí i el migdia s'esperen les primeres precipitacions en forma de ruixats poc importants. Durant la tarda, en canvi, se n'esperen en forma de tempestes localment fortes i abundants. Els vents seran fluixos de component sud-est. Les temperatures baixaran amb mínimes que aniran dels 15 als 19 graus, mentre que les màximes oscil·laran entre els 21 i 24 graus. I avui ens acomiadem amb una cançó d'un dels grans reis de la música, Freddie Mercury, cantant de Queen, que avui faria 71 anys. Freddie va morir el 24 de novembre de 1991, un dia després que es fes públic que era portador del virus del SIDA. Escoltem un directe a l'estadi de Wembley l'any 1986. Això és Under Pressure. Que acabeu de passar una bona tarda de dimarts. Nosaltres tornem demà, com sempre, a 7:45 a l'Infovespre. Thank you.